Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Palau Notícies, amb Eduard García.
Bona tarda. Comencem un nou Palau Notícies, l'edició 25 d'abril de 2024, dijous. La nova concessió de la zona esportiva de Can Falguera es troba en stand-by. Al punt del ple municipal, per donar llum verda, la concessió es va haver de retirar de l'ordre del dia del ple municipal. Un dels motius l'apuntava l'alcalde, Oriol Lozano.
Una conformitat a l'autorització de cessió de la concessió de serveis per explotació de les pistes de pàdel i servei de restauració de les instal·lacions esportives municipals de Can Falguera del municipi. Aquest punt el demanaré retirar. Ara ens han demanat l'Andrés, el Marc, el presidenta de Ciutadans. Suposo que la Laura Dins també està d'acord que retirem aquest punt. Jo també estic totalment d'acord. Ens falta una documentació per entregar.
El ple sí que va donar llum verda a altres punts com el tercer pla d'igualtat intern de l'Ajuntament o el conveni de col·laboració del consistori amb la Coral La Unió. De seguida us ho ampliem al Palau Notícies d'un dijous que ha començat amb una tracturada. I és que una vintena de tractors, alguns d'ells palauencs, han reclamat diàleg a l'Incasòl. I és que l'empresa pública ha avisat als pagesos que el 31 de juliol haurien de deixar les terres i presentar-se a un concurs per continuar treballant-les. Jeroni Girbau és president de la cooperativa La Perpetuenca.
El que seguim reclamant és diàleg. És a dir, estem d'acord amb la regularització, estem d'acord, l'Incasòl té la potestat per fer-ho, però reclamem que se'ns tingui en compte.
De moment, el diàleg avança i els pagesos podrien tenir un any més de marge. I avui també us parlarem d'una efemèride de 60 anys que s'acompleix aquesta setmana. És el temps que fa que l'entrada sud de Palau està presidida per una gran antena.
Se alza en Palau de Plegamans, en el Vallès, i sus instalaciones ocupan una superficie de 9 hectáreas. El señor Fraga Iribarne pulsa el conmutador que pone en funcionamiento la emisora de mayor potencia instalada hasta ahora en España. Solo la iguala su gemela de Sevilla. El elemento fundamental de la nueva instalación es el sistema radiante constituido por un mástil de 200 metros de altura que ha apoyado...
Ràdio Palau, a través del magazín El Meu Carrer, hem pogut entrar en unes instal·lacions que segueixen prestant servei a Ràdio Nacional d'Espanya. Doncs aquests i més continguts configuren el més destacat de l'edició 25 d'abril del Palau Notícies, que tot just obrim. Doncs comencem, i avui ho fem amb la crònica de la sessió plenària del mes d'abril de l'Ajuntament, un ple on es va requerir a l'empresa que ja està gestionant les pistes esportives de Can Falguera que presenti la documentació corresponent per seguir operant. Cal que acrediti la seva solvència econòmica i tècnica per poder donar per bo el contracte de cessió de l'empresa que va guanyar el concurs d'explotació de les pistes i el bar de Can Falguera per 10 anys. Ens ho amplia Cira Riera.
Fins al 31 de març, l'empresa de Sant Cugat Team Partners tenia la concessió de les pistes, però des de l'1 d'abril és la palauenca de recent creació BS Sports Management qui s'ha quedat l'explotació després d'haver signat un contracte privat de cessió amb la companyia Sant Cugatenca. El problema és que aquesta subrogació l'ha d'aprovar l'Ajuntament, que ho ha fet per junta de govern, però ahir, quan es portava aprovació per part del ple municipal, es va retirar del punt de l'ordre del dia a petició de l'oposició i amb l'acord del govern perquè falta documentació de la companyia. Així ho explicava l'alcalde de Palau i regidor d'Esports durant el ple.
La gestió continua igual, ja vam signar tots els documents, fa falta entregar-los, s'ha fet la supervisió necessària que s'ha fet des de la part de la tècnica i l'únic és l'aprovació per ple d'això. Ja està, es pot aprovar per junta de govern, s'han fet tots els tràmits que s'havien de fer i ja seguiran fent. Ja està.
Sí, el gestor actual és el nou gestor.
Sí.
I si no compleix, si aquesta documentació que falta no és la que requereix?
Doncs tenen 15 dies per presentar-la, si no després sí que es tornaria, no es podria complir.
BS Sports Management és una empresa amb seu a Palau-Solità i Plegamans que va començar les seves operacions el dia 15 de març. Cinc dies més tard, el dia 20 de març, signaven el contracte privat de cessió, un mecanisme que preveu la llei i que preveuen també les bases del concurs d'adjudicació que es va fer per a les pistes de Can Falguera, sempre que la nova empresa pugui garantir les mateixes condicions i característiques que la que va guanyar el concurs, que ho va fer, entre d'altres, per la seva oferta econòmica i també per la seva trajectòria en la gestió i lloguer d'instal·lacions esportives. La subrogació de la concessió es va fer per un preu de 40.000 euros, segons consta en el contracte. L'Ajuntament ha de donar el vistiplau a aquest acord com a condició indispensable perquè es pugui fer realitat, i això ja ho va fer la Junta de Govern local, però no ho ha fet encara al ple. Ho havia de fer ahir. El problema és que falten els documents que garanteixin aquesta solvència econòmica, que es pot aconseguir amb una pòlissa d'assegurança, i la tècnica, que aquesta té més complexitat si no hi ha experiència prèvia de l'empresa.
Els plecs públics marquen tot això, quan tenen un 20% més de... han passat el 20% dels anys de la concessió, tenen la possibilitat de fer aquestes sessions. S'ha signat sota notari, la documentació és la que s'ha enviat, però no s'ha fet alguna cosa. I està, a partir d'aquí tot està escrit en la licitació i tot el que s'està fent és legal, i aquí el que s'ha de fer és, un cop s'han fet i traspàs de tota aquesta documentació, és aquí verificar-la i que sigui correcta.
El dia 31 de març, Team Partners va tancar la seva etapa a Can Falguera i des de l'1 d'abril, BS Sports Management hi està operant i té 15 dies per presentar aquesta documentació. Si no ho fa, la pilota tornarà a mans de Team Partners, perquè és qui realment té el compromís amb l'Ajuntament. Ahir, un reduït grup de veïns de Can Falguera van assistir al ple per interessar-se per aquesta situació.
I un punt que sí que ahir es va mantenir a l'ordre del dia i que es va aprovar per unanimitat al ple va ser el tercer pla d'igualtat intern de l'Ajuntament.
La regidora de l'àrea, Patricia Freire, se'n va mostrar orgullosa i va marcar les fites que volen complir.
Un nou pas en el compromís de l'Ajuntament en incorporar la transversalitat de les polítiques de gènere en la gestió quotidiana de l'organització, per tal d'esdevingui un element diferencial de competitivitat i responsabilitat social. El repte de los propers anys serà mantenir la qualitat d'aquest servei, així com consolidar aquesta tasca, però sobretot continuar sensibilitzant i informant la ciutat a la ciutadania per ser el principal implicat en l'aplicació efectiva de la igualtat.
El que es va aprovar ahir va ser la segona actualització del pla, per tant, el tercer pla d'igualtat intern. Des de l'oposició van aplaudir la fita, tot i que van fer algunes peticions. Sentim Laura Navarro, de Junts per Palau, Andrés Martínez, de Ciutadans, i Marc Sanabria, del PSC.
Votarem a favor del pla d'igualtat, que és necessari encara, desitjant i esperant, doncs, que en un futur no molt llunyà no calgui implantar ni generar plans d'aquests.
Pagamos una consultoría para que nos hagan unos estudios y yo creo que estáis bastante preparados para hacerlo, es una idea, bastante preparado para hacerlo a nivel interno, el ayuntamiento con los técnicos, contigo misma, y nos podríamos ahorrar esta consultoría para los estudios. Pero por supuesto, eso es una idea que la pongo para el tema de ahorro, pero por lo demás, por supuesto, en esta moción y todo lo que dice, la verdad es que felicito y por supuesto lo aprobaremos.
Fem la reflexió, no?, que potser havíem d'anar un pas més enllà i començar a introduir elements d'obligatorietat en aquests àmbits, no?, com per exemple es fa amb els temes de riscos laborals o de salut en el treball, per tant, perquè d'alguna manera sigui més efectiu.
Freire va agrair els suports i va assegurar que no s'ha d'estalviar en aquesta qüestió, que una sola tècnica per tota la feina que comporta la prevenció i seguiment d'aquesta àrea no és suficient per afrontar la redacció i el seguiment del pla intern, i va recollir el guant dels socialistes quan estudia fer les formacions obligatòries, tot i que va assegurar que és un debat que no han resolt davant la possibilitat que no s'aconsegueixin els objectius amb l'obligatorietat. El problema és que generalment les formacions de l'àrea d'igualtat tenen més participació de treballadores que no pas de treballadors municipals.
I una altra de les unanimitats del ple ahir va ser l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Societat Coral La Unió, perquè durant 4 anys els membres de la coral siguin alumnes de l'Escola Municipal de Música amb una professora i també amb un espai propi, i evitar així la desaparició de l'entitat centenària.
Així ho valoraven tant Helena Pou, regidora d'Educació i representant del govern, com Marc Sanabria del PSC i Laura Navarro de Junts per Palau.
El que recull aquest conveni és la vinculació de l'entitat a l'Escola de Música, formant part de les classes de l'escola, amb uns horaris independents i també amb una mestra específica per la coral. L'Ajuntament garantirà l'espai i la participació dins la programació organitzada per l'Escola de Música, on la programació cultural i l'entitat ha de fer 2 o 3 cantates que s'acordaran amb l'àrea de cultura, acordant que aquest any serà exclusivament el concert de Nadal, ja que han estat molts mesos aturats. Estem contents de garantir aquesta continuïtat i així comptant amb la música i la projecció cultural de la coral.
En aquest tema nosaltres estem totalment d'acord i per tant sabem l'articulació d'aquest mecanisme per salvar doncs, la coral, com s'ha dit, la segona entitat més antiga del municipi. És una de les fins i tot solucions que nosaltres en algun moment ens havíem plantejat com a possibilitat davant d'aquesta situació quan va sortir a mitjans de comunicació, per tant celebrem que s'hagi articulat i que el govern l'hagi pogut tirar endavant i per tant arribar a aquest acord amb la coral, que és important per mantenir viu doncs, el seu llegat històric.
Celebrar que s'hagi trobat la fórmula per donar continuïtat a la Societat Coral La Unió i bueno, molt, molt contenta d'aquest pas que feia patir, la veritat és que feia patir que desaparegués quan té més de 100 anys d'històries i quasi bé tothom ha participat d'alguna manera en aquesta entitat. Per tant, molt contenta d'aquest acord.
El punt es va aprovar per unanimitat.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
I avui l'actualitat ens porta també a explicar-vos que una vintena de tractors i una trentena de pagesos s'han concentrat avui, primer a la Masia Julià, de Palau-Solità i Plegamans, i després han anat fins a la seu del Consorci del Parc d'Interès Natural de Gallecs per reclamar diàleg a l'Incasòl i més temps per poder preparar la reparcel·lació de les terres que ha previst l'empresa pública. I és que el mes de març va enviar una carta a tots els pagesos que treballen les terres per avisar-los que el pròxim 31 de juliol havien de deixar de treballar i presentar-se, si volien, a un concurs que ha previst convertir tot Gallecs en una zona d'agricultura ecològica.
A l'Incasòl ara s'han posat en que bueno, hem de deixar les terres, que volen fer pacs de terres, repartir-ho a la seva manera i llavors bueno, la gent estem, els que estem aquí no han comptat amb nosaltres ni ens han preguntat el nostre parer, gent que portem anys i anys treballant en aquestes terres i ara bueno, a través del Consorci i amb l'Incasòl s'han posat d'acord en repartir les terres a qui ells creguin que d'allò, i a part d'això volen que sigui tot ecològic, tot Gallecs sigui ecològic. Quan en tema de secà amb cerealista, pues no, això no rendeix, no va enlloc. Nosaltres ja fem també d'ecològic, ja fem unes 3 hectàrees, però veiem que no, això no funciona.
No rentable, és que no hi ha mercat. Aquest any ens hem trobat que el que tenim d'ecològic vam demanar llavors per sembrar, que has de comprar llavor ecològica, doncs no n'hem trobat.
Clar, bé, és un mercat limitat, vull dir, està bé que hi hagi ecològic, però té el seu mercat, llavors no es pot pretendre que tot sigui ecològic, vull dir, ha de conviure amb el convencional.
Alguns pagesos de Palau-Solità i Plegamans que conreen a Gallecs, com l'Avarís i el Josep Cuyàs, que sentíem, han participat aquest matí a la concentració d'una vintena de tractors, alguns dels quals de Gallecs i altres que s'hi han concentrat en senyal de suport, que s'ha fet aquest matí a Gallecs davant del Consorci. De fet, la convocatòria avui dels pagesos de l'agricultura convencional, impulsada pel Sindicat Unió de Pagesos, va forçar una primera reunió ahir amb una porta oberta a aconseguir més temps de marge per seure i negociar. Jeroni Girbau és el president de la cooperativa la Perpetuenca de Santa Perpètua de Mogoda.
Sembla que la part de l'Incasòl veia bé, però subjecta als que el que diguessin els seus caps, perquè va venir un jurista i això, que, en fi, no li va semblar malament. Un any de, diríem, de transitorietat, és a dir, un any de que la gent que està segueixi estant, fent l'agricultura, i en aquest període doncs, fer el concurs i fer-ho tot, perquè ja quan, si l'any que ve s'ha de deixar, tothom ja sàpiga si ha pogut optar a un lot o no, i tal, i ja sabrà el que, amb més garanties la situació en què queda.
Si finalment s'aconsegueix aquest any de marge, es podrà negociar, diuen els convocants, saber si els expropiats tindran més punts en el futur concurs o si haver tingut una llicència des del principi suposarà també una puntuació addicional i si es tindrà en compte a quina comarca s'opta perquè Gallecs està a cavall entre els dos Vallesos, perquè els terrenys formen part dels municipis de Mollet del Vallès, de Santa Perpètua de Mogoda, de Parets, de Lliçà, de Montcada i també de Palau-Solità i Plegamans. Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos de Catalunya, també ha assistit avui a la concentració per donar-ne suport.
Seure, parlar intentar treure un pagès per portar-n'hi un altre que no sigui del país no acabarem arreglant. Per tant, la posició és que els pagesos i les pageses que ja estan treballant, coneixen el territori, saben què estan fent, doncs hem de mirar com i de quina manera doncs aquests poden continuar fent aquesta tasca. És un tema burocràtic i de relació. Això es va expropiar al seu dia de la manera, doncs, amb la manera que es va acabar fent, doncs, en predemocràcia, no? I el que hem d'acabar de fer, doncs, que la gent que fins ara viuen d'això, doncs, puguin continuar visquent d'això.
Pagesos i consorcis s'han emplaçat a noves reunions, encara no concretades en el dia.
Doncs la concentració avui ha tingut lloc de forma pacífica, tot i que un grup de l'Agrupació Agroecològica de Gallecs hi ha assistit i ha volgut mostrar el seu malestar.
La concentració d'avui ha evidenciat un cop més que l'agricultura té diverses ànimes.
Si hi ha un problema concret, és un problema concret. El que no podeu fer és generalitzar que l'aplicació de purins és dolenta. No, però si tens un problema concret, agafeu l'aigua, l'analitzeu i la porteu. Però no digueu no purins, perquè si nosaltres no tirem purins...
Girbau és escèptic amb la viabilitat de l'agricultura ecològica a Gallecs, sobretot a les zones de més secà, però assegura que si cal fer agricultura ecològica, molts hi estan disposats.
Amb el tema de l'agricultura ecològica, nosaltres estem oberts. No estem en contra. Creiem que és complicat amb terreny de secà. O sigui, potser l'agricultura ecològica aquí al centre, que és un secà més frescal i fins i tot no regadiu, però quasi sí, és més factible que en la zona que era de vinyes i tal, però bueno, vull dir, estem oberts a fer-ho. No, això no és un impediment.
Santi Oliver forma part de l'Agrupació Agroecològica de Gallecs i està d'acord amb el pla del Consorci perquè assegura que l'agricultura ecològica és viable. Diu que cal trobar les varietats adequades i resistents per poder oferir.
Som més persones, més pagesos, que terreno. Portem un 40% de gallecs amb ecològic. Val? I ells el concepte que tenim d'ells és que ens venen, va contra, diguem, la nostra agricultura, no? Venen a tirar purins, venen a tirar herbicides, venen a tirar pesticides, i estem en contra d'això. Ja no només per l'agricultura. Hi ha una mica també per tota la gent del voltant que ve cap aquí.
A Gallecs comparteixen espai l'agricultura convencional, que considera que és la forma més viable d'alimentar tota la població a un preu assequible i a un cost assumible, i l'ecològica, que considera que per damunt de la quantitat cal una nutrició de qualitat i diuen que és possible. Ja fa anys que des del Consorci de Gallecs es treballa per reconvertir els conreus en ecològics. Ara volen fer una passa determinant amb el pla de reparcel·lació, que preveu crear parcel·les de 5 hectàrees i adjudicar-les per concurs.
Palau Notícies.
Moment de repassar més temes. L'Associació de Veïns de Can Riera ha publicat avui un vídeo on recullen 45 minuts les informacions i visions que han anat recopilant en el darrer any des que es van assabentar que es faria habitatge de lloguer de protecció oficial al camí de la Serra de Can Riera.
En aquest vídeo parlarem de les mentides de l'Ajuntament a tot Palau. Mostrarem proves, abordarem qüestions de la transformació del poble.
El vídeo alterna opinions dels veïns amb documentació oficial i torna a criticar la gestió del govern municipal en aquest aspecte i també en referència a la ubicació del tanatori, que consideren que també s'ha projectat en un terreny inadequat. Aquesta entitat té presentades dues denúncies davant del jutjat contenciós administratiu contra els pisos de Can Riera, mentre que la previsió, almenys la darrera que s'ha fet pública, que va fer pública el govern, és que els habitatges es comencen a construir en breu.
Més coses, una petita incidència ha fet saltar l'alarma d'incendis a Residencial Palau.
Això ha passat aquest matí, quan a la bugaderia del centre hi ha hagut una fuita de vapor d'aigua i l'escalfor ha fet saltar les alarmes d'incendis que han activat els serveis d'emergències de forma preventiva. Quan els bombers han arribat al centre han certificat que no hi havia cap foc i el centre ha tornat a la normalitat. Segons ha informat la residència a les famílies dels usuaris per correu electrònic, no hi ha hagut cap tipus de dany físic, ni cap als usuaris, ni cap als treballadors. Tampoc s'haurien detectat danys materials.
Una altra qüestió, una impugnació en els Premis Sant Jordi de Prosa i Poesia de Palau ha provocat un petit canvi en els Premis de Poesia d'Adults.
Dilluns, després del lliurament, hi va haver un recurs que es va acabar resolent a favor de la recurrent. Resulta que en les bases del concurs s'havia estipulat un mínim de 30 versos i la guanyadora del Premi Finalista de Poesia d'Adults n'havia escrit 17. El recurs s'ha acabat resolent, fent que la tercera classificada dels Premis hagi passat a ser la segona i la quarta hagi assolit el Premi Menció de del jurat, que és el tercer premi. La resta de premis, en la resta de categories, es mantenen com estaven.
I un apunt més en aquest bloc, perquè si no plou, demà hi ha un nou recorregut de les caminades arreu del municipi dins del cicle Caminar és fer salut.
L'Ajuntament ha previst anar des de la pista coberta al bosc de Campavana, la Torre Marimón i el pavelló Maria Víctor. Més informació i inscripcions al pavelló.
Palau Notícies.
També ho sentíem al sumari, que avui recollim una efemèride destacada, perquè aquesta setmana ha fet 60 anys que es va posar en marxa el centre emissor de radiodifusió de Palau Solità i Plegamans, el centre emissor del Nord-Est, el centre des del qual Ràdio Nacional d'Espanya emetia qualsevol dels seus programes per aquest quadrant de la península Ibèrica i des del qual ara també s'hi fan algunes emissions com les de Ràdio 4. El centre ha experimentat diversos canvis des que es va posar en marxa, però visitar-lo és com fer un viatge enrere en el temps, perquè bona part de les màquines que s'utilitzaven inicialment s'han conservat.
El 23 d'abril de 1964 s'inaugurava i es posava en marxa l'antena del centre emissor de radiodifusió del Nord-Est.
Ante el ministro de Informatismo presta juramento como director de la nueva emisora de Radio Nacional del Nord-Est de España, don Jorge Arandes. Esta estación tiene una potencia de 250 kilovatios. Se alza en Palau de Plegamans, en el Vallès, y sus instalaciones ocupan una...
Situat a Palau, a la zona de Gallecs, a tocar de la rotonda de la Masia Julià, s'hi alça una antena de 217 metres, l'element més visible del fet que des d'aquí passen les emissions de tot allò que es fa ara, entre d'altres a Ràdio 4, i que abans feia passar absolutament tota la programació de Ràdio Nacional d'Espanya. Josep Magí hi va treballar durant 50 anys, dos anys després de la seva inauguració, i fins la seva jubilació ben entrats als anys 2000. Toni Catalán és l'actual responsable tècnic de Ràdio Nacional a Catalunya. Tots dos han obert les instal·lacions per al magazín El Meu Carrer.
És el balissatge per l'aeronàutica. Es té que complir una sèrie de trams, en aquest cas són 9 trams, perquè és una antena que excedeix, si no recordo malament, de 200 metres. Si no, són merament 7 trams, de blanc i vermell.
D'en seguida que hi ha hagut alguna avaria, precisament, moltes vegades, inclús la Guàrdia Urbana d'aquí, de Palau, ens ha avisat de que realment no funcionava, i li agraïm, perquè realment és la nostra obligació que estigui funcionant això.
L'antena s'alça enmig d'un paratge natural que, malgrat els quilowatts de potència i les ones, es manté fins i tot com un refugi a la fauna.
Tenim un petit problema de plaga de conills, és molt curiós, ¿vale?, aquí dintre del centre. Tot això està dintre del parc agrari, com bé sabeu, i moltes vegades, inclús el patronat del parc, ens han contactat per veure si podíem venir a agafar els conills, perquè si no, tots els sembrats aquí a la vora, doncs aleshores se'ns ressentien. Efectivament, han fet alguna batuda, han vingut caçadors amb xarxes, han agafat els conills per portar-los al coto, i també t'haig d'explicar que ve a ser una reserva una miqueta de la natura. Inclús hem tingut ornitòlegs que han vingut aquí a comptabilitzar ocells durant tota una setmana, perquè, clar, pensa que és un recinte molt gran, està davallat, està tancat, i aquí la natura pues, va fent.
L'antena, però, és només la punta de l'iceberg d'allò que aconsegueix fer arribar les ones hercianes lluny, però dins el centre emissor. A l'edifici hi ha les màquines on es processa tot, les antigues i les noves, i on fa 60 anys hi treballaven desenes de persones a diari i actualment on no hi ha ningú gairebé mai.
Abans que jo entrés a el que era el món de la tècnica, aquí hi havia 15 persones treballant 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Ara mateix és un centre desassistit. Això vol dir que hem intentat automatitzar màxim, ¿vale?, tot el que són les ordres a les emissores i tal, per posar-les remotament en marxa, apagar-les, resetejar-les. Per què? Perquè, evidentment, si t'estava explicant que abans hi havia 15 persones només en aquest centre, ara a tota Catalunya Ràdio Nacional té 5 persones que es dediquen des del micròfon fins a les antenes.
Els de matins 3 i el resto de dia 2 persones. Veus? Entraves aquí i canviaves les vàlvules, i per això hi havien d'haver 2 persones, perquè hi ha molts llocs que hi ha alta tensió i encara que hi ha proteccions de que quan obres les portes es para tot i llavors tens que posar tomes de terra perquè es descarregui tot, doncs fer-ho un sol algun dia es pot equivocar. I això obligaven a que hi haguessin 2 persones per fer aquestes coses. Treballàvem 24 hores i 3 dies de festa.
Clar, ens han fet ser ingeniosos a mida que cada vegada hi ha menys gent, no? És a dir, jo haig de tenir la possibilitat de manegar tot això remotament, perquè si estic a l'altra punta del país, si estic a Tortosa, en una altra avaria, doncs moltes vegades no puc venir. Realment, la tècnica o la tecnologia han anat tapant les carències de personal que hi ha a l'empresa.
El centre de radiodifusió d'aquí de Palau emet per una mitjà i això l'obliga a que l'antena sigui tan alta perquè ha d'arribar molt lluny i, de fet, en un moment en què la radiodifusió com a mitjà de comunicació de masses està a debat, els radioaficionats augmenten.
He trobat un revifó del que es diu el diaxisme. El diaxisme és gent que es dedica a escoltar emissores llunyanes, molt llunyanes. Aleshores, ens trobem amb casos, jo què sé, de gent de Suècia que ens ha arribat a reportar que han escoltat l'emissora de Palau des de Suècia. Evidentment, és una gent molt especialitzada, són aficionats, que gasten molts diners i tenen molt de temps per fer antenes pràcticament quilomètriques. Hi ha casos d'un senyor que es va instal·lar en una datxa d'aquestes d'allà de Finlàndia, una antena que donava la volta i tenia més d'un quilòmetre, un fil, ¿vale?, per captar precisament emissores llunyanes com pot ser aquesta.
L'antena situada a Palau ha més moltes històries, música, informació i, segons Josep Magí, també és un símbol de llibertat.
La ràdio és una part important de llibertat, perquè no li poden posar barreres a la ràdio. Tot el que s'emet es pot rebre. En canvi, tot el que passa a través de fils i fibres està controlada totalment pel poder. Llavors això, el dia que volen que algú no es difongui, que no puguis parlar més, aquest dia ho tallaran. La ràdio no la poden tallar.
Toni Catalán també creu que cal reivindicar la tasca de totes les persones que han fet i fan possible la ràdio com a mitjà de comunicació.
Jo crec que s'ha de fer una feina d'empatia envers tant tècnics de so com redactors, com tècnics electrònics, la gent que porta les antenes. És a dir, moltes vegades crec que ens fixem molt en la nostra feina i no empatitzem amb la feina dels altres. És a dir, evidentment, si no haguessin redactors, no hi hauria ningú per transmetre la veu per les zones. Però és que si no hagués la part tècnica, aquestes zones tampoc existirien, no? Aleshores, l'únic que vull expressar és que la ràdio és una feina de conjunt, absolutament totalment de conjunt.
Per Catalán, l'antena de Palau és història del país i potser, diu, també és futur.
Palau Notícies.
Doncs així ens apropem al final, però encara tenim temps per la meteorologia abans d'acabar edició per parlar de núvols i de temperatures molt contingudes avui. A Palau aquest migdia justet hem arribat als 15 graus de màxima i sembla que les pròximes hores ve pluja. Mirem de confirmar-ho amb la previsió del temps. Bona tarda.
Bona tarda. Temps força nuvolat a gran part de Catalunya i a hores d'ara ja els ruixats van trenyant el nas per les comarques de l'Alt Pirineu. De fet, també hi està nevant, per damunt dels 1.700 o 1.800 metres d'altura. Al llarg d'aquestes immediates hores del que queda de dijous, doncs els núvols continuaran sent més aviat els dominants, no tan espessos com aquest matí a la costa, en canvi més abundants a les comarques de Ponent, amb algun plugim, poca cosa, i continuaran caient aquests ruixats intermitents al Pirineu amb cotes de neu entre els 1.700 i 1.800 metres d'altura. L'ambient, a més, fresquet, només a l'Ebre o en algun indret del Pla de Lleida hem arribat a passar dels 18 o 19 graus. Aquesta nit acabarà plovisquejant a moltes comarques, poca aigua, i el divendres tornarem a despertar amb més clarianes. Només a la Catalunya central o a Girona hi haurà un cel ennuvolat i ja amb menys fred que dies enrere. La tarda de divendres acabarà sent més suau que la d'avui i novament tindrem ruixats tant al prelitoral com a les comarques del Pirineu.
Doncs la previsió del temps, una edició més, serveix per tancar el Palau Notícies. Una edició del dijous 25 d'abril que ha comptat amb Joan Martínez de les Vies de So, Sila Riera a la redacció i qui us parla a l'edició, l'Eduard García. Recordeu que ens podeu tornar a escoltar aquesta nit a les 11, també demà al matí a les 7 i a la 1 del migdia i que també ens podeu seguir a través d'internet a radiopalau.cat i en diverses xarxes socials. Us deixem ara amb el magazín El Meu Carrer. Nosaltres tornem amb més notícies demà com avui a les 6. Fins llavors, adeu-siau.
Ràdio Palau, marcant la diferència.